Xarxa.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde.
El menú de calçotada inclou els calçots amb la seva salsa romesco, graellada de carn, crema catalana, vins i aigües, tot per 35 euros.
Atenció, perquè ara, si tota la taula demana calçotada, podreu repetir de calçots tant com vulgueu.
I si encarregueu la taula a través del web mesondelconde.com, tindreu un 30% de descompte.
Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries, 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Bon dia, sigueu benvinguts a aquest informatiu resum de la setmana, un informatiu que obrim amb les notícies del dimarts 9 de febrer, dia posterior a la celebració del Carnaval, i que obríem fent-ne el repàs. Molta participació i un gran nivell a la Rua de Carnaval 2016 de L'Escala, la carrossa Bola de Drac i la comparsa Les Índies eren les guanyadores de la Rua d'enguany. Fent repàs a aquesta crònica de la Rua, escoltàvem les veus de Maria Rosa Portell en nom de la Comissió de Carnaval. Parlava dels diferents aspectes de la Rua. Escoltàvem també les veus de les carrosses més destacades. Aquesta era la notícia d'obertura. Després escoltàvem també el balanç global del Carnaval. Actes infantils i ball de disfresses el dissabte, la Rua, el dinar i el ball de tarda el diumenge, el dinar de germanor i l'últim ball el dilluns, un programa idèntic al de cada any i que ha funcionat amb molta participació. Tant comissió organitzadora com fan molt bon balanç del gruix o del global del Carnaval d'enguany. Escoltarem aquí les veus de Rosa Portell, altre cop, i de Rafael López, regidor de Cultura.
I afortunadament, com que anàvem seguint el temps a través d'internet i vèiem que hi havia possibilitats de que a partir de les 11 i mitja o 12 fes millorés el temps, doncs vam decidir atreçar una hora al començament de la Rua i això va ser un encert perquè ens va permetre poder sortir. No és el que nosaltres considerem millor, vull dir, el problema és que ja quan hi havia el recorregut antic la zona del passeig sempre ha sigut la zona on hi ha hagut menys gent. Aquest any tenia molt de tros en el passeig i no hi havia ningú. Llavors, clar, no... Clar, l'altre, com fèiem l'altre, tenies l'Ave Maria, l'Avinguda Girona i l'Ave Maria, que funcionava molt bé, tenies un tros de passeig que no anava tan bé, però després arribaves a la platja i tornava a funcionar. Aquest any, això, les mateixes carrosses es queixaven, no?, de que no hi havia gent en aquell últim tros i això també els desmotiva una mica. La participació altíssima, vull dir, penso que hi havia més de 1.000 persones que sortien disfressades i el nivell, bueno, jo crec que cada any se superen. Vull dir, jo aquest any hi ha algunes carrosses que podrien anar a qualsevol lloc. Vull dir, no, ja no parlem d'una rua de poble, vull dir, són carrosses superelaborades, vestits molt elaborats, vull dir, molt, molt bé. Nosaltres estem molt contents.
Comissió de Carnaval i Ajuntament coincideixen a expressar plena satisfacció de com s'ha desenvolupat el Carnaval d'enguany. Un bon seguiment global dels actes, tot i la pluja del matí de diumenge. El nou recorregut de la Rua, però, va tenir molts trams amb pocs espectadors.
Tot ha funcionat, vull dir, el ball de la nit del dissabte hi havia bastanta gent, ahir la tarda espectacular, i avui, bueno, com sempre, el dilluns, vull dir, és una cosa com més familiar, però també té èxit, vull dir que amb això estem contents.
Tres dies d'activitats que han portat a Festa al Poble, Gresca, han portat d'animació. És una de les fites que durant tot l'any s'espera a moltes famílies que treballen per estar a punt. L'acte central del diumenge, marcat evidentment pel temps, un temps que es va fer patir a primera hora a nosaltres, a la comissió i a tothom, i que es va demostrar que va ser encertada la decisió de fer sortir més tard, el temps que semblava seria impossible fer-ho, doncs llavors se va més o menys posar doncs, al nostre costat. Prop de 1.200 persones disfressades és una nova fita, doncs, que es demostra que aquest carnaval familiar i diure, a diferència d'altres pobles per aquí al voltant, doncs, que el fan a Noctur, doncs, és una fórmula que per nosaltres ens funciona. El dinar d'ahir a la sala doncs, va fer la cloenda doncs, amb aquest dinar familiar i bé, la valoració global és positiva. És un recorregut que a la primera part, el que seria doncs, l'Avinguda de Girona i la Benveria, doncs, evidentment, com els altres anys, doncs, estava al 100% de públic, una gran animació. I val a dir també doncs, que la resta del trajecte, la zona del passeig marítim, possiblement pel temps, doncs, va propiciar doncs, que no hi hagués quasi ningú. I les altres dos carrers, també el carrer Llevant i el Camí Ample, doncs també hi havia molt poca gent. El temps possiblement sigui un factor, però també doncs, o el desconeixement potser de gent que no sabia que anàvem cap allà. La veritat és que hem sentit valoracions una mica escoltant a la gent dels dos colors, no? I hi ha gent que li agrada molt doncs, l'amplada doncs, d'aquest trajecte, més que els carrers Estret del Port d'en Perris i aquesta última arribada, que fem tradicionalment fins a la platja, però la veritat és que la manca de públic doncs, desllueix. En aquest moment doncs, tampoc és moment de decidir què es fa l'any que ve, que possiblement també estarem condicionats per les obres del Port d'en Perris, la segona fase del front marítim, si és que no està acabat, però en tot cas, hi ha una decisió que prendrem consensuadament amb la comissió Les Carrosses i que serem a temps de valorar-ho globalment per veure si ens interessa repetir o no. Agrair doncs, a totes les diferents colles que treballen durant molt de temps perquè això es porti a cap. Des de l'Ajuntament doncs, els recolzem en tot el que sigui possible. La posada a disposició de la nau és un exemple. Però no només això, sinó que hi ha tota la brigada que hi ha darrere per preparar-ho tot, l'àrea de cultura, des de la policia, el civil, molta gent que treballa també perquè el carnaval sigui ben lluït i bé, el nostre agraïment per tots, perquè sense ells no seria possible.
El mateix informatiu de dimarts ens fèiem ressò d'aquesta notícia. La plataforma d'afectats per la hipoteca de l'Escala ha fet un acte reivindicatiu per demanar que l'Ajuntament apliqui la llei de la transparència. Col·lapsaven divendres passat l'oficina d'atenció al ciutadà amb múltiples peticions d'entrada de documentació. Bàsicament, a l'entorn de la llei de la transparència, escoltem la veu de Josep Lluís Gómez, veu de la plataforma d'afectats per la hipoteca.
Volien reivindicar a la llei de transparència. A l'Ajuntament, avui per avui, la llei de transparència no ha estat desenvolupada després de més d'un any que li van donar de gràcia per poder-ho fer. I nosaltres el que volíem era pues, respectar moltíssims apartats que són vitals, com conèixer el pressupost de l'Ajuntament, destí de partides i demés, i no està tota aquesta informació, no hi és. Llavors, simplement el que vam fer nosaltres i més veïns que se van voler sumar a tot això va ser entregar instàncies a l'Ajuntament per tal de que se'ns digui bueno, pues, totes aquestes coses que ens interessen i que volem saber on estan i com podem fer per veure-les. Amb el tema nostre, per exemple, ens influiria moltíssim el tema de serveis socials. Sabem que fa molt poc es van aprovar els pressupostos de l'Ajuntament amb un compromís que existia amb una força política d'un augment important del pressupost. Finalment, això no s'ha produït i nosaltres volem saber com a mínim també on es destinarà tot l'engròs d'aquesta partida de serveis socials, tenint en compte amb el moment que avui en dia hi tenim a l'Escala i a molts municipis, en la precarietat que existeix i en la gent, lo malament que ho està passant. I llavors, saber i que n'hi hagi transparència per això, a la PA pues, és fonamental també per nosaltres.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimecres, en 10 de febrer, l'Ajuntament projecta millorar la connexió peatonal del passeig de Riells fins al port. És un dels projectes que presentarà a la Direcció General de Costes amb altres millores al litoral escalenc. Així ho explicava Víctor Puga, alcalde de l'Escala, a l'espai La Casa de la Vila, d'aquest dilluns passat.
I la idea és que és el port i l'Escala hem de millorar la connexió peatonal, de bicicletes, I jo crec que pensem que el carrer Civil de Fortià, que queda tallat actualment el passeig peatonal, doncs pensem que aquesta connexió és imprescindible amb el port, amb una estètica similar a la que tenim en aquest tram ja urbanitzat i peatonal de l'Avinguda Riells, del passeig de Riells. Per tant, aquest és un projecte que tenim fet un encàrrec, de fet ja fa temps, ja la passada legislatura, els darrers mesos ja vam començar a parlar, i a Costes també li presentem el que seria l'Avinguda Riells, el carrer Civil de Fortià, hi ha aquelles activitats, aquells dos restaurants a banda i banda, i arriba fins a la Clota Petita. Per tant, aquell primer tram, que actualment és d'asfalt, de la mateixa manera que és l'Avinguda Montgó, en el primer tram, doncs aquest li volem donar una estètica com la del passeig de Riells, i per tant, amb una part més amable, més agradable i més sense barreres pels vianants, i tot el que voreja el que és purament el litoral i les roques i el mar fins a la Clota Petita, també un petit arranjament. Per tant, seria sí, tot aquest espai per millorar la connexió. Insisteixo en que el port i el nàutic i la Clota Petita segur que ho agrairan, i el recorregut que molta gent fa és que va al passeig de Riells i quan arriba al Civil de Fortià, aquest espai que estem dient, recula, doncs si això ho prolonguem, doncs segur podem que la gent acabarà d'estirar i acabarà d'arribar fins al port. Més enllà d'aquesta part estètica, d'aquesta part de superficial, s'ha fet una obra molt important que jo crec que s'ha de destacar de tota la millora del clavegram, de les canalitzacions, que la veritat és que estàvem en molt i molt mal estat. No hi comptàvem, per tant això ha sigut un previst, això serà un sobrecost, però plenament justificable, i també ho serà un imprevist, un sobrecost, l'edifici que hem fet, una petita habitació semisoterrada pels contenidors, per una compactadora, per evitar que hi hagi una dispersió de contenidors en superfície, amb unes bústies hi haurà el rebuig i el vidre, el cartró irà baixant, i amb aquesta compactadora doncs, l'anirà compactant i segurament amb una única visita del camió de les escombraries doncs, podrem fer. Per tant, aquest tema dels contenidors, que millora molt tot això, tot aquest espai, tota aquesta gestió dels residus i les canalitzacions, que ha estat un problema que ens hem trobat i que no esperàvem, insisteixo, el 92, quan es va fer l'última rehabilitació, l'última urbanització, doncs, l'impressió és que es va tapar i es va deixar tal com estava, i quan hem obert doncs, ens hem trobat sorpreses més aviat desagradables. Petit retret, diguent, home, ja està bé de posar-hi diners. Els diners, doncs jo vaig explicar en detall quina era la quantitat i el per què, des de 2008 o 2009, que es van començar les primeres fases, les primeres rehabilitacions fins ara, el per què d'aquest temps doncs, tan prolongat, quan segurament això en un any o en dos anys s'hauria d'haver posat en marxa. La qüestió ha estat econòmica. Aquí l'Ajuntament es havia compromès a aportar unes quantitats, la Generalitat i l'Estat central unes altres, i els únics que hem complert hem sigut nosaltres. Fins i tot hem anat molt més enllà, i és que la part que no posava la Generalitat l'hem anat avançant, i l'Estat l'ha anat avançant l'Ajuntament, i per tant tenim un deute. La Generalitat som creditors de la Generalitat, i la Generalitat un moment o altre ens haurà de pagar la quantitat que s'havia compromès. Per tant, si no s'ha fet més ràpid, és perquè altres administracions no han complert.
La Biblioteca Víctor Català ha acollit una nova entrega del Cafè Filosòfic, aquesta vegada amb una xerrada col·loqui sobre com afrontar la mort d'una persona estimada. Hi assistia una vintena de persones. Va anar a càrrec del filòsof Josep Maria Carbó, a qui escoltàvem el mateix informatiu de dimecres.
Des del punt de vista de la filosofia, tot allò que ens plantegem és per qüestionar-ho i per buscar a veure fins a quin punt la nostra recerca està ben orientada o no ho està. Quasi sempre el pitjor és tenir idees preconcebudes, tenir idees que no qüestiones, aleshores, diguem-ne, insisteixes en el teu error. No? I el tema d'avui doncs, és qüestionar-nos què representa per nosaltres aquest dolor quan perdem algú, si és que pensem que ell va en algun lloc o que està en algun lloc, qüestionar-ho, pensar-ho. Poder, en el fons, el dolor que ens provoca la mort d'algú és un dolor egoista, és perquè nosaltres perdem alguna cosa. Poder és perquè tenim creences equivocades, poder és perquè doncs, hem perdut alguna cosa de nosaltres o perquè ens recorda la nostra pròpia mort, i això ens ho hem de qüestionar, que no estiguem patint per res, per dir-ho així. La pregunta és quina és la millor manera de fer-ho. Si la millor manera és creure't un cuento, una història, o inventar-te una explicació que et deixi tranquil, és una opció que moltes persones prenen, independentment del que sigui la veritat. I una altra és intentar afrontar la veritat, encara que no ens agradi, i aleshores et pots trobar doncs, que pots fer un creixement. A part de quedar-te tranquil, també pots créixer com a persona i pots ampliar el teu camp de coneixement. que la gent ens morim, això és una veritat. Ara, què és exactament el que mor de la gent i què és exactament el que significa per cadascun de nosaltres la mort, això és diferent per cadascú.
L'Associació Cultural El Rosetó convoca per aquest divendres, convocava per divendres passat, de fet, una primera reunió preparatòria del Via Crucis Vivent. Serà la 8a edició d'aquest espectacle que s'ha consolidat en l'agenda festiva anual de la Setmana Santa a l'Escala. Entre les novetats d'enguany, una nova escena i canvis en el recorregut. La veu que il·lustrava la notícia era la de Joan Brugués, representant de l'Associació Cultural El Rosetó.
Doncs aquest divendres farem la reunió informativa que fem cada any per explicar les novetats que hi haurà, les escenes noves, el nou recorregut i també per als personatges aquests que necessiten un canvi. Algú dels per assumptes personals, altres per assumptes laborals, no poden comprometre's a fer els personatges que els hi toca i per això doncs, es posarem aquesta qüestió per si doncs, hi ha d'haver-hi aquests canvis d'aquests personatges, sobretot personatges de text. Bé, com que els cicles de festes a l'Escala continuen, després que hagi acabat el Carnaval ja comencem a preparar el Via Crucis, tot i que alguns de nosaltres ja hem començat abans doncs, a preparar el que són els guions i les noves escenes que hi haurà. Com a novetats, us puc dir que aquest any tindrem una escena nova, començarem amb el RAM, que és una d'aquelles escenes multitudinàries que moltes activitats, moltes processons comencen doncs, amb aquesta escena i era una que ens faltava, una que teníem pendent, que ja portàvem anys parlant-te'n i aquest any doncs, per fi l'estrenarem. També hi haurà un canvi de recorregut nou i també personatges que doncs, seran nous, que faran rotacions dintre el que són els personatges de text dins el Via Crucis.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 11 de febrer. L'Ajuntament dona per enllestida la remodelació de l'entorn de la sala polivalent. Al matí de dijous se'n presentaven els resultats i la veu que escoltàvem en aquesta notícia era la del regidor d'Urbanisme, Josep Bofill.
Un cop acabada la fase, primera fase de pavimentació del tot el que seria l'entrada de davant de la sala polivalent, doncs aquests dies s'està ultimant els petits detalls que queden de la part de darrere, que és una zona una mica més natural, amb uns paviments de terra, i que donarà doncs, uns nous usos a tota aquesta zona de darrere, la sala polivalent. Un cop acabat el rocòdrom, doncs també tindrem aquesta possibilitat de portar-hi noves activitats, i tot això serà una zona de pas que vindrà, diguéssim, de la part de dalt del carrer de Garrotxa, podràs anar cap a la piscina, cap a la sala polivalent i cap al pavelló.
El Club Tenis L'Escala ofereix la quota gratuïta a tots els qui es donin d'alta aquest mes de febrer. El club ha experimentat un repunt d'inscrits en edat infantil després d'uns anys de recessió. I enguany, aquesta campanya planteja una campanya de noves altes. Amb els termes que escoltem tot seguit, la veu que il·lustrava la notícia era la de Josep Lluís López.
Aquest any han tingut un repunt de nanos que comencen. Sobretot n'hi ha alguns que venien al casal aquest estiu, quan provat amb el casal, que és el segon any que hem fet el casal i ens ha funcionat molt bé. Tenim uns 6 o 7 que han vingut al casal aquest estiu que s'han inscrit a l'escola de tenis perquè els ha agradat. I és una cosa molt positiva. De captar, nosaltres el que volem és captar un altre cop molta mainada perquè comencin. Perquè havíem tingut escola de tenis amb molta mainada. Fa 4 o 5 anys la cosa va baixar i ara sembla que torna a repuntar una miqueta. I nosaltres el que volem és això, fer la base. Sí, aquest any tenim la novetat de fer el mes de febrer, de fer-lo gratuït. Sempre fèiem el mes d'abril i maig 50% de la quota d'inscripció. I aquest any, el mes de febrer, el fem gratuït, que és una quota de 70 euros que s'ha de fer al principi. I després ja s'han de pagar les mensualitats, que estan en 23 euros amb 20 cèntims, per utilitzar tant les pistes de pàdel com de tennis. En tennis tenim individual amb un rànquing, hi ha diversos grups i cadascú puja segons el nivell que té, un de dobles també que tenim, que aquest és anual, i el pàdel hi ha categoria masculina, femenina i mixtes. El pàdel sempre juguen dobles i en tennis fem una individual i l'altra de dobles. Ara, per exemple, al matí, avui no perquè fa mal temps, però normalment ve la gent més gran, jubilats, així, a jugar els seus partits de pàdel, de tennis, en dobles, sobretot, i el jovent més a la tarda. Ja tenim l'escola de tennis, que des de les 5 fins a les 8 està a dues pistes plenes de l'escola de tennis, i després això, gent de 30, 40 anys que ja competeixen a pàdel, tennis, i és un altre nivell. Sí, qualsevol nivell, vull dir, tothom pot començar des de zero i aquí ja més o menys es va ajuntant cadascú amb el seu nivell. El campionat, per exemple, de tennis ja va donant punts a cadascú i després ja te trobes més o menys cadascú en el nivell que li toca. Però és una competició molt bé, molt bona, perquè va pujar, la gent puja i baixa, tant el tennis com el pàdel. Doncs depèn dels teus mèrits, doncs fas el... arribes al teu nivell.
El mateix informatiu de dijous ens fèiem ressò d'aquesta notícia. El programa La Setmana, de la xarxa de comunicació local, que emet Canal 10 Empordà, recollia aquest divendres un reportatge sobre el dibuixant escalenc Carles Roman. Es repassava en ell la seva trajectòria des que va començar fins a l'actualitat.
Recordo, doncs, a la bàsica, bueno, llavors era l'EGB, que estava a classe un dia i vaig començar a dibuixar un dinosaure. Això devia ser quan tenia 8 anys, no sé, devia fer segon, em sembla. I la, bueno, es va crear com una mena de cercle de nens, de companys de classe al voltant de la meva taula per admirar aquell dinosaure, que suposo que em va quedar força bé per ser d'aquella edat, no? I la senyoreta, doncs, recordo que va haver de dispersar el grup, doncs, a crits, perquè tots estaven molt, molt admirats, no?, del dibuix. I això suposo que va ser una mica el començament de la meva carrera professional.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
La preinscripció escolar pel curs 2016-2017 es retarda un mes, fins al 30 de març. El Departament d'Educació vincula l'ampliació de la jornada intensiva a primària al tancament d'aquest procés. Les dues escoles de l'Escala, l'Escolapi i l'Empúries, han votat a favor de la jornada intensiva. Tot i això, les associacions de pares n'han fet interpretacions diferents. Escoltàvem en aquesta notícia les veus d'Anna Muntades, directora de l'escola L'Escolapi, i de Narcís Vidal, director de l'escola Empúries.
El curs passat es va passar una enquesta a les famílies des de l'AMPA, no va ser des de l'equip directiu, va ser des del sector dels pares, per saber quina era l'opinió en cas de que sortís l'opció de poder-la fer. Aquí va sortir que sí. Majoritàriament la gent estava a favor de fer la jornada intensiva. El que passa que no ha anat més enllà pel fet aquest, perquè el departament no havia encara donat opció a escoles que actualment ho estaven fent. Des de les famílies, molta gent ho atribuïen al fet de fer 4 viatges al dia. És a dir, per qüestions laborals i això, les tardes hi ha gent que no té feina, per tant s'estalviaven viatges, s'estalviaven menjador, això també hi fa. La que és la part de professorat, el debat va quedar tallat. És a dir, com que no hi havia l'opció real de poder-ho fer, no s'ha fet un debat profund d'avantatges i inconvenients. Sí que hi ha molta part del professorat que està a favor, però també hi ha part del professorat que encara no ho veu clar.
La condició que es havia fixat des de l'AMPA és que hi hagués hagut una participació del 75%, que no s'hi va arribar, però sí que una majoria dels pares, és a dir, més del 60%, eren partidaris de la jornada intensiva. Però al no haver arribat a aquest percentatge fixat, doncs la cosa ha quedat de moment aturada. En aquests moments n'hi ha 88, l'any passat arribaven gairebé a 100, i bé, això sí que suposa un risc de cares al curs que ve a P3, perquè podem passar dels 4 grups que teníem fins ara a només 3, 2 aquí, a l'Empúries i un a l'Escolapi. De totes maneres, sí que estem mirant, i s'està mirant des d'inspecció, com es va fer el curs passat, d'intentar baixar les ràtios, que en comptes de donar-nos 25 alumnes per grup aula es baixi a 23, i amb aquesta reducció doncs, poder tenir grups més reduïts i, per tant, intentar salvar els 4 grups de P3, tot i que tenim uns números de padró més baixos.
La penya blaugrana de l'Escala celebra aquest vespre, dèiem el divendres, per tant, divendres al vespre, es celebrava la seva Assemblea General de Socis. Una assemblea que s'entreveia plàcida, amb els punts ordinaris de cada any. Amb això es completava el tercer any del mandat de la Junta actual, presidida per David Falgàs. L'any vinent, per aquestes dates, l'Assemblea ha d'incloure un punt de renovació de la Junta Directiva o un punt d'eleccions i elecció de nova Junta. De moment, David Falgàs es postula per tornar a encapçalar l'entitat que ara mateix presideix. L'escoltàvem així, amb aquests termes, a l'informatiu d'aquest divendres.
El que tractarem avui és els 4 punts del dia, que és l'aprovació de l'acte anterior, Repassarem una mica les activitats que hem tingut aquest 2015, farem l'estat de comptes, i després hi ha un petit apartat de pregs i preguntes on també explicarem una mica els quatre projectes que tenim de cares a aquest any 2016, i si els socis doncs volen fer algun aclariment, alguna cosa, doncs també farem una mica de debat, i acabarem l'assemblea amb un petit piscolabis que tenim preparat com cada any. Les activitats previstes són pràcticament les mateixes del 2015, que ja n'hem tingut forces. Com a novetat, doncs, és que segurament a finals de mes de maig ja tenim preparat una sortida per anar a veure un partit de bàsquet de la secció del Barça, i l'activitat més gran nostra, diguéssim, és a les Havaneres, que continuaran... mirarem a veure com queda la platja, per a veure com ho acabem de muntar, i tenim les Havaneres, el Gamper, i de moment ja tenim la final de la Copa del Rei, mirarem a veure si podem fer alguna cosa diferent, i esperant també arribar a la final de la Champions, i després valorarem a veure quina de les dues fem. La voluntat és continuar, almenys la meva voluntat és continuar, i mirarem a veure amb els components actuals, doncs a veure si tots tenim ganes de continuar-ho o per a si hi ha algú doncs, que si s'afegeix en el projecte nou.
I amb aquesta notícia completàvem l'informatiu, l'últim informatiu diari d'aquesta sintonia, i és l'última de les notícies del Veus d'avui. I tornarem dissabte vinent, amb remissió també diumenge. D'altra banda, els informatius locals tornen dilluns, com sempre, a la 1, a les 6 i a la mitjanit. Gràcies a tots per la vostra companyia.
Heu escoltat Veus, el resum informatiu setmanal de Ràdio L'Escala.
Els divendres, a les 5 de la tarda, comença una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, les novetats, DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Xevi Targa, Àngel Torrent i Jordi Orno.
Recordeu, tota l'activitat del món del cinema a Ràdio L'Escala, el programa de cine. Estrena els divendres a les 5 i segon passe els dissabtes a les 4 de la tarda.
Sabies que al Maram hi pots trobar tot el que necessites per a la pesca recreativa?
Al Maram portes a la botiga dels pescadors. Puteres, hams, canyes...
Efectes navals per als pescadors. Xarxes, fils, boies, cordes...
També pintures per al manteniment de la teva embarcació i roba nàutica.
Maram, centre d'interpretació del peix de l'escala. Contacta amb nosaltres al 972 77 16 66. Al correu info@maram.cat i no oblidis visitar el nostre web maram.cat.
El Maram és obert tot l'any. T'hi esperem.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, sóc Pau Llistosella i jo també escolto Zona Mixta a Ràdio L'Escala.
Actualitat, novetats, exclusives relacionades amb l'esport de l'escala, les trobaràs cada dilluns i cada divendres al Zona Mixta d'Ivan García.
Els esports amb accent local.
Hola, molt bona tarda. Ja hem acomiadat el Carnaval i donem la benvinguda novament a la competició. I és que aquest cap de setmana retorna les emocions, els gols, els triples i els punts. Hi haurà molta activitat esportiva demà dissabte i també diumenge a l'escala, ja que molts equips d'aquesta jornada la jugaran a casa. Repassem els titulars d'avui, divendres 12 de febrer de 2016.
Comença el Zona Mixta, tot l'esport local amb Ivan García.
Els esports amb accent local.
Salutacions des de la redacció de Basili Gironès, de Belfon, el control tècnic, i qui us parla, en Georgina Falgàs i Ivan García. Hola, molt bona tarda, Georgina.
Molt bona tarda, Ivan.
El Futbol Club d'Escala diumenge rep el Vilassar de Mar, líder de la categoria. Una final més per l'equip escalenc, que vol sumar per deixar encarrilada la permanència i així no haver de patir en l'últim tram de la temporada.
El Vilassar de Mar ja va superar